Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El president Carles Puigdemont ja ha rebut una resposta negativa aquest migdia del govern espanyol en funcions després de la seva demanda de negociar un referèndum sobre la independència de Catalunya. L'endemà de superar la qüestió de confiança al Parlament, la vicepresidenta espanyola en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dit no a aquest plantejament després del Consell de Ministres. Ha afegit que el que demana Puigdemont no ho pot negociar ni el govern com tampoc el Congrés o el Senat. Segons la vicepresidenta espanyola, només ho podrien fer els 47 milions d'espanyols, perquè si no seria una manca de respecte a la sobirania nacional. Canviem de tema. L'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha assegurat davant el tribunal que la targeta de crèdit que ell va fer servir i que va repartir entre els consellers i els càrrecs de l'entitat era de lliure disposició i que eren ben conegudes aquestes targetes perquè no calia justificar les despeses que es realitzaven. També ha assegurat que són targetes remuneratòries. Ha estat en la seva declaració en el judici per les targetes Black. I l'endemà que una dona morís ahir en un accident de trànsit a la C-17, a l'altura de Tagamanent, s'ha sabut que la causa va ser l'impacte d'una roca despresa de la muntanya. Es va desprendre del marge, va entrar pel parabrisa del vehicle i va provocar la mort immediata. Una fatalitat que, segons l'alcalde, no és nova, ja que és una zona, al Congost, entre la Garriga i Centelles, on ja hi havia hagut altres esllavissades petites. Aquest divendres s'han fet treballs de manteniment del talús d'on va caure la pedra i s'hi ha posat una barrera al punt de la C-17. I el regidor d'Arquitectura, Paisatge i Patrimoni del PSC a l'Ajuntament de Barcelona ha qualificat de farsa la construcció de la Sagrada Família i ha definit l'obra d'Antoni Gaudí com una mona de Pasqua gegant. S'ha aprovat, però, una proposició en contra.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Si Déu és present a tot arreu, per què jo sóc en un altre lloc?
Madeleine del Vrel, mística cristiana.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademécum, dirigit i presentat per Joan Trias.
S'imaginen escoltar això? El silenci? S'imaginen perdre la capacitat d'escoltar sons parcialment o per complet? O haver nascut amb sordesa? Segur que hem pensat el mateix. Limitació. Si és cert que la ciència ha avançat molt en la capacitat de prevenció, la detecció o el tractament de la sordesa, també ho és que a vegades aquest col·lectiu es sent desplaçat d'una societat que no escoltem el seu llenguatge de signes i, per tant, en certa manera, els fem invisibles. Un col·lectiu que sovint, amb prejudicis fundats en la ignorància, ni intentem entendre la seva forma de ser, d'entendre el món. Un col·lectiu de sords, limitat per nosaltres, no per ells, que solen adreçar somriures sense posar límits. Perquè sovint som els no sords, els que no adquirim la consciència de les seves capacitats, els que els limitem. Perquè una altra manera d'entendre el món no és una manera de no poder, és simplement una altra manera. Perquè, si no, no garantim plenament els seus drets, que es reivindiquen justament aquesta setmana. La sordesa no va impedir a Goya reflectir el seu món en els meravellosos quadres que tots admirem ara, ni va impedir que Edison perfeccionés la bombeta. La sordesa tampoc va impedir a Helga Stevens ser diputada del Parlament belga, ni que Granville Redmond actués per al seu gran amic, Charles Chaplin. I sí, si la sordesa ens ha regalat alguna cosa, és això. Molt bona tarda. Antoni Huguet, a les Vies del So i Servidor, els obren un divendres més al Vademecum.
Sumari.
Va, doncs avui començarem, com sempre, amb les notícies de salut més rellevants de la setmana. Seguirem parlant amb el doctor Josep Maria Ramon Torrell, amb qui parlarem de l'hàbit del tabac, o millor dit, de com deixar-lo. I per últim, hem convidat a l'estudi l'autor de El Gran Viaje, perquè ens parli del seu viatge particular. Comencem?
Infosalut.
Va, doncs anem amb les notícies més destacades que ens han sorprès al programa aquesta setmana. La primera neix a Mèxic amb un equip mèdic especialitzat dels Estats Units, Abrahim Hassan, el primer nadó, atenció, nascut de l'ADN d'un pare i dues mares. Aquesta tècnica revolucionària ja va ser aprovada el 2015 al Regne Unit, gràcies a la qual una parella pot concebre fills sans si algun dels dos progenitors pateix de mutacions genètiques rares que podrien dur a la mort del nadó. Un estudi d'enginyers de biomèdics de la Universitat de Minnesota ha demostrat que uns vasos sanguinis desenvolupats en un laboratori serien capaços de créixer per si sols dintre del nostre propi cos. Aquesta prova, de moment realitzada en xais, permetria eliminar 5 o més operacions a les que s'han de sotmetre actualment infants amb malalties cardiovasculars congènites. I seguim als Estats Units. Les universitats de Northwestern i Illinois creen implants personalitzats per reparar fractures òssies complexes. Aquest nou estudi té com a novetat 3 nous beneficis per al pacient: la millor adaptació de l'implant al cos, el baix cost de la seva impressió en 3D i la regeneració de l'os danyat sense cap més ajuda. I un altre estudi, en aquest cas presentat per la Unitat d'Al·lergologia de l'Hospital Bellvitge de Barcelona, demostra que 6 de cada 10 al·lèrgics a algun fàrmac no ho és d'al·lèrgic. Segons aquest estudi, els pacients rebrien en la majoria dels casos un mal diagnòstic a causa d'un estudi inadequat, i això afectaria a la prescripció de certs medicaments que li anirien bé per curar-los d'alguna malaltia.
A Ràdio Estel, Vademecum.
El mètode.
Deixin-me que els confessi una cosa. No m'agrada quan la roba fa olor a tabac, ni quan hi ha massa fum en una habitació. Però sí, fa uns 10 anys que sóc fumador. És per això que he decidit deixar de fumar. No sé com encara, però ho he decidit. I si vostès volen no tan sols saber com fer-ho, sinó acompanyar-me en aquest viatge, deixin-me saludar el següent convidat. Bona tarda, doctor Josep Maria Ramon Torrell, responsable de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge.
Hola, bona tarda.
Deixi'm ser directe amb la primera pregunta. És fàcil deixar de fumar?
A veure, no és difícil, que no és el mateix que sigui fàcil, m'explico. És a dir, a veure, si seguim una sèrie de passos, una sèrie de consells, si realment volem deixar de fumar, és més senzill de molt més senzill que el que el fumador es pensa. Moltes vegades el fumador té una barrera, i una barrera mental, o bé perquè ho ha provat abans, o perquè ha sentit amb gent que ha intentat deixar de fumar i ho ha passat malament, ha patit, o se li ha fet impossible. No és així. Intentarem que sigui el més fàcil possible.
Gràcies, doctor. Per tant, deixar de fumar ha de ser un mètode guiat o es pot fer sol?
No, es pot fer sol sempre i quan et donin, jo penso, és la meva opinió, que et donin els consells adequats com per superar aquells moments que tot fumador té quan deixa de fumar.
Jo sé que la pregunta típica, no, d'un fumador, suposo que ha de ser per què he de deixar de fumar. Ja sé que és molt típic, no?, perquè ens va bé per la salut, perquè notem millor els gustos, les olors, però digui'm més coses. Què em beneficia deixar de fumar?
A veure, em salto el tema salut, però no crec que ara sigui ja amb aquestes alçades, Jo crec que és innecessari ja parlar del mal que pot fer el tabac a la salut. Però jo diria primer, per autoestima. És a dir, aconsegueixi una cosa que molta gent considera que és difícil, jo ho he aconseguit, per autoconfiança. És a dir, si he aconseguit deixar de fumar, puc aconseguir moltes altres coses a la vida, per felicitat. No conec cap fumador que no estigui content pel fet d'haver deixat de fumar. És a dir, només amb aquestes tres coses crec que ja n'hi ha prou.
No coneix cap fumador que no estigui content per deixar de fumar, però coneix exfumadors que han tornat a recaure.
Ah, efectivament. És a dir, a veure, una cosa no treu l'altra. És a dir, exfumador, jo és una paraula que no la faig servir. Senzillament perquè ningú deixa de ser fumador per molt de temps que porti sense fumar. I molta d'aquesta gent que recau, inclús recau al cap d'anys, és a dir, 7, 8, 10, inclús 20 anys després de deixar de fumar. Per què? Perquè hi ha una memòria al cervell del fumador. I aquesta memòria no marxa per molt. Es disminueix, s'atenua, tot el que vostè vulgui, però no desapareix. Això vol dir que en el moment que aquest cervell torna a rebre tots aquests productes que porta al fum del cigarro, es torna a activar allò com si fos un arbre de Nadal. I tard o d'hora tornem a fumar les quantitats, si no més, que estàvem acostumats.
Per tant, vostè diu que deixar de fumar ens fa pujar l'autoestima, no? Vist des d'aquest punt de vista, es tractaria només de qüestió de voluntat, només entre cometes, de qüestió de voluntat?
No. No, jo conec molts fumadors que, per raons, i sobretot per raons mèdiques complexes, greus, se'ls ha dit que han deixat de fumar. Li puc assegurar que tenien tota la voluntat del món i volien deixar de fumar, però no podien. Això què vol dir? Home, que estem, d'alguna forma, parlant d'una addicció. I quan parlem d'una addicció i una addicció a un producte químic com és la nicotina, estem parlant d'una malaltia. Una malaltia que canvia l'estructura del cervell.
Parlem del tabac, pròpiament dit. Hi ha molta gent que diu, bueno, jo fumo, però fumo tabac light, per exemple, o fumo mentolats per desacostumar-me, és el meu cas, per desacostumar-me del tabac normal. O el negre és pitjor que el ros.
Són d'aquests, diguem-ne, aquests bolos, aquests mites que circulen. El primer que haig de dir, no hi ha tabac bo. No hi ha tabac bo. Tabac light, per cert, ja no és un tipus que ja no podem utilitzar, perquè es va prohibir utilitzar light amb el tema del tabac, senzillament perquè, encara que si fos d'una forma absolutament, diguem-ne, inconscient, en què pensàvem quan se'ns deia light? Una cosa lleugera, bona per la salut, una dieta light, etc. I no és cert, O sigui, l'únic que feia aquest tipus de tabac és portar menys nicotina.
Sí, mateix diria... sí, és cert que és més baix amb nicotina, oi?
Sí, però fumes més o apures més. És a dir, mirem, hi ha una cosa que hem de tindre tots molt clar abans de ficar mans a l'obra i començar-nos a ficar en aquest tema de deixar de fumar. El fumador ha de rebre les quantitats que està habituat de nicotina. Per què? Perquè si no la troba a faltar. És a dir, al llarg dels anys ha anat habituant, sobretot el seu cervell, a unes quantitats X de nicotina. És a dir, si fuma un paquet, doncs estarà entre 15 i 20 mil·lígrams cada dia de nicotina repartit al llarg del dia, etc. Què vull dir amb això? Amb això vull dir que el fet de que reduïm la quantitat de nicotina que porta un cigarro, què fa el fumador? Vol rebre el que està habituat. Què fa? Apurar més el cigarro, calades més profundes, fuma més, per assolir tota aquesta quantitat de nicotina que el seu cos està acostumat.
Són els hàbits els que ens fan ajudar més o menys a fumar? M'explico, del cigarret després del cafè, després d'un bon dinar, d'un bon àpat, que ens ve més de gust un cigarret. És pel cigarret en si o per l'hàbit, per les dues coses?
Com a fumador li faig una pregunta. Vostè creu que després de dinar necessita més nicotina que abans?
després de dinar ve més de gust un cigarret.
Bé, ara ho acaba de dir, és a dir, hi ha una sèrie, no diria de ritual, però sí de conducta, d'hàbit, de ritual, molt associat amb el cigarret. És a dir, penseu que al llarg del temps el cervell s'acostuma a fer una sèrie de coses associades amb el tabac i no sempre associades amb manca de nicotina. És a dir, seria tota aquesta, diguem, gestualitat, ritual, costum, que el fumador lliga el fet de fumar. O sigui, despenjar el telèfon, encendre l'ordinador, després dels àpats, aquí no falta nicotina. I el que hem de fer quan deixem de fumar és que el cervell desaprengui tot això. De la mateixa forma que ho ha anat aprenent, doncs hem d'anar fent que vagi, diguem-ne, atenuant-se aquesta associació entre fer alguna cosa i fumar.
Parlem del puro, i li dic al puro, perquè la gent que fuma puro diu, igual no és tan dolent perquè no es traga el fum. És veritat, això, que no és tan dolent? O...
A veure una cosa.
O qui fuma cigarrets i no es traga el fum, per exemple.
És a dir, matitzo. És a dir, podem dir que hi ha fumadors de cigars abans que ho combinen amb la cigarreta normal. Hi ha fumadors de cigars abans de tota la vida. És a dir, que no han fumat mai cap altre tipus de tabac que no sigui el cigar, el puro, és a dir, el cigar abà. Generalment, aquest segon cas, no se sol entregar el fum, perquè són gent de que fumen molt per ritual. El fum, l'olor, el fet doncs, d'una tertúlia llarga amb el puro que es va acabant. Ara bé, això no vol dir que no absorbeixin nicotina, encara que no es treguin el fum. Com ho fan? Per la mucosa de la boca. És a dir, el fum sí que arriba a la mucosa de la boca i allà s'absorbeix molts d'aquests productes. Per això el fumador de puros té un perfil de malaltia relacionada amb el tabac molt diferent al fumador de cigarretes. És a dir, molta patologia la tindríem a nivell de boca i de gola, i no tant a nivell de pulmó. Ara, la nicotina també s'absorbeix.
Deixem tornats als hàbits un moment. Si també és qüestió d'hàbit, de que ens acostumem a fumar la cigarreta en aquell precís moment, perquè el cervell ja ens fa venir de gust en aquell precís moment, per exemple, mirant un partit de futbol, què hem de fer? Deixar de veure partits de futbol?
No, el que hem de fer, en primer lloc, no tindre tabac. Si estem deixant de fumar, tu estàs, no sé, veient l'altre dia la Champions amb el Barça i un equip alemany, no? No tens tabac a casa i estàs intentant deixar de fumar. Vindran ganes de fumar, segur, però no el tens. Aleshores, si no tens tabac, és a dir, tens d'aixecar-te, tens de sortir, ara on te'l vaig a comprar, són 9:15 de la nit, etc. És a dir, tens temps de posar en marxa una sèrie de mecanismes que ensenyarem. És a dir, el que no hem de el que hem d'evitar, millor dit, quan deixem de fumar és tindre tabac. És a dir, per què carai vols tabac si vols deixar de fumar? Jo tinc pacients que em diuen, no, és que jo guardo el paquet i així tinc aquí els dos últims cigarros que em van quedar. Error. Perquè hi pot haver un moment de desesperació que l'agafis. Necessito temps. Perquè aquí no hi ha un efecte, diguem-ne, irrefrenable que pot portar el fet de la química a la nicotina, sinó que és un problema de conducta. És a dir, senzillament, fes una altra cosa, distreu-te, talla, i veuràs que al cap d'un minut aquestes ganes de fumar, que són exclusivament psicològiques, mentals, conductuals, marxen.
Suposem que estem mirant aquest partit de futbol, no tenim tabac, li hem fet cas, i per tant no podem fumar. Apareix l'angoixa. Què fem?
Si tractem bé el fumador, aquesta angoixa no té per què aparèixer.
Mai?
En determinats moments pot aparèixer. Perquè, mireu una cosa...
L'angoixa transformada en lo típic, allò del mal humor, de posar-se nerviós, inclús de començar a suar, en certs casos.
Penseu que, el cervell humà és un orga molt complex. L'addicció a determinats productes modifica aquest orga tan complex com és el cervell. M'explico. Només venen ganes de fumar. És a dir, el fet que inhalem un producte químic que arriba en pocs segons al nostre cervell posa en marxa una altra sèrie de productes que tenim al cervell, que en diem neurotransmissors, que estan molt lligats a tots aquests estats d'ànim. Tristor, alegria, relaxació, ansietat. L'únic que fa la química de la cigarreta és falsament donar la sensació química falsa de que tu et relaxes o de que estàs menys ansiós. Per què? Perquè actua a mitjançant aquests, diguem-ne, aquests transmissors, que no són res mitjancers de la nicotina, i que, d'una forma falsa, fan que tu et notis molt més relaxat. Si ho fem bé, aquesta ansietat no apareixerà. Si ho fem bé, o pot aparèixer en determinats moments.
Expliqui'm, doctor, hi ha un sol mètode, de veritat, per deixar de fumar?
Sí.
N'hi ha molts?
Sí, hi ha un sol mètode.
Hi ha un sol mètode.
Intentar-ho. O no ho he fumat mai, també, poder. No, intentar-ho, eh? Intentar-ho, a veure, m'explico i ho especifico d'una forma molt curteta, eh? A veure, no hi ha un mètode infal·lible, eh? Com en totes les addiccions. Aquí no estem parlant d'un antibiòtic. Tu tens angines, aquestes angines són fetes per un bacteri i aquest bacteri és mort per un determinat antibiòtic. Aquí no, eh? O sigui, juguem amb moltes coses al mateix temps que fan que puguem fracassar o no. Però si ho fem bé, tenim una probabilitat molt elevada de deixar de fumar.
Per tant, cada pacient ha de seguir un tractament diferent o ha de seguir un tractament personalitzat?
Hem d'intentar al màxim possible apropar-nos a les necessitats, dificultats i problemes que té aquell fumador en concret. Que moltes vegades és compartit, no dic pas que no, eh? Però que moltes vegades hem de treballar exclusivament aquell moment, aquelles dificultats, aquelles situacions on aquell fumador en concret té problemes.
Deixi'm fer-li, doctor, les dues últimes preguntes. La primera és, quan ja he començat a deixar de fumar, no? Què passa si recaic?
No passa res. Ja està previst. Ja està. És a dir, si no recaus, perfecte. Però dins del que diríem l'ABC de les addiccions, la recaiguda està prevista i no hem de dramatitzar el fet de que he fumat 3-4 cigarros. Què hem de fer? Seure, parar? Molt bé, què passa? Què ha passat perquè jo fes això? Per què he fumat 3-4 cigarros seguits? Analitzar la situació en què s'ha produït i posar-hi remei i tornar-ho a provar. És a dir, no hem de dramatitzar, soc un inútil, no me'n sortiré, això és massa difícil per mi ni hablar. Ni ets el primer ni seràs l'últim amb què això li passa.
I anem cap a la segona, que és just abans de donar el pas cap a deixar de fumar, per mi i cap a tots els oients que s'hi vulguin sumar, no? Només de pensar en deixar de fumar, m'estresso ja. Què faig?
Aquest estrès, o diguem, aquesta ansietat que pot suposar, bueno, tal dia deixaré de fumar, poden ser per diverses raons. I jo les he dit al començament, eh? O bé per experiències negatives, ho has provat i ho has passat fatal, perquè ho han fet malament, per la raó que sigui, o bé perquè t'ho han explicat, i jo diria, no tingueu por. O sigui, la primera feina que jo tinc quan tinc un pacient per deixar de fumar és treure-li les pors. És a dir, tots aquests tabús, aquestes pors, diguem-ne, aquesta muralla i aquesta barrera que moltes vegades veu com inassolible.
Perquè quina és la por més comuna que té un fumador?
Passar-ho malament.
Passar-ho malament en el...
Passar-ho malament, engreixar-se, que li canvi l'humor, fracassar, per què no? Hi ha vegades que la por és a mi compromès i fracassat i la gent em dirà, veus com no... Doncs tot això ho hem de treballar.
Doncs doctor Josep Maria Ramon Torrell, responsable de la unitat de tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge, moltes gràcies per venir. Hem de dir als oients que vindrà un cop al mes, ens fa el favor de venir un cop al mes aquí als estudis de Ràdio Estel i que intenti aconseguir que Servidor i qui s'hi vulgui sumar a aquesta iniciativa deixem de fumar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i el proper divendres ja comencem a posar fil a l'agulla.
Perfecte.
Bona tarda.
Herois quotidians.
Deixin-me que els expliqui una petita història. Fa 12 anys jo vaig començar a estudiar ràdio en una escola radiofònica i un dia em va venir la professora i em va dir mira, Joan, avui vindrà un alumne nou, un company nou, però és tartamut. Jo vaig pensar, un tartamut fent ràdio? Doncs em va sorprendre molt el dia que es va posar davant del micròfon i va deixar de ser tartamut. Aquest amic que conec fa 12 anys es diu Luis Miguel Mourareu Torres i ha fet un llibre que es diu El gran viaje de la tartamudez a les estrelles. Bona tarda, Luis Mi.
Bona tarda, Joan. Com anem?
Deixa'm preguntar-te el primer de tot, eh? Saps que sóc directe.
Sí, sempre l'ha sigut.
Què és per tu el gran viatge?
Mira, el gran viaje, por acotar, es el inicio de una persona como yo, un niño con 8 años, que necesitaba 45 minutos de reloj exactos para leer 2 líneas de texto y que con esa misma edad estuvo en su momento con un pie en una cornisa y el otro pie en el aire. Y que no saltó, pues porque escuchó una música en el comedor y decidió regresar a hoy en día, que me puedo permitir el lujo y la alegría de dar conferencias sobre la tartamudez y acerca de cómo corregirla, que duran 1 hora y media. El gran viaje es este, y lo que hay en medio es una amalgama de situaciones, cambios de pensamientos, dramatización personal de uno mismo en el sentido bueno. I espiritualitat, hi ha una amalgama de moltíssimes coses.
Perquè parlem abans del fet, no? Què és la tartamudesa, realment?
La tartamudesa és un, el que es diu vulgarment en català, un caqueig, un entrebancament que, bueno, físicament és això. L'efecte que produeix és aquest, que m'estoy atascando quan hablo, no? Però això només és com et diria, la conseqüència. I això és la conseqüència de tot el que hi ha darrere, que és un bloqueig de la ment que senzillament, dintre de tot, pots donar gràcies perquè el mateix que la conseqüència doncs, ha estat el caqueig, doncs podia haver sigut, què sé jo, un humor o el que fos. Però tot ve de la ment. Per què? Mira, les causes, allò que dius, les causes, i dius, és per això, no se saben i tampoc les necessito. El que sí que és l'efecte i el que vaig trobar jo a mi mateix és la manera de sortejar-lo, anem a dir-ho així.
Perquè com és tan difícil de viure amb la tartamudesa, vull dir, què fa el que amb un nano de 8 anys no, el pugui portar, el que tu deies, sí. No, a posar-se a la cornisa a un
balcó? Sí, és el que es podria dir, és un drama total, és cert. Primer pel fet de que, bueno, ets diferent, però no per cosa bona, anem a dir-ho així. Clar, tens el cervell d'un nen de 8 anys, per tant, resisteixes el que resisteixes, és a dir, molt poc per no dir res. Aleshores, bueno, reps tota mena d'insults, todo tipo de vejaciones... A mi m'escopien, amb això ja t'ho dic tot.
La crueltat dels nens, no?
Clar, a veure, és el que diuen, los niños son muy, muy bonitos, però també muy crueles, perquè, és claro, lo sueltan a la primera, lo que les viene, claro está.
Exacte. Tu escrius en el teu llibre que, en contra de lo que dice la oficialidad, la tartamudez sí puede corregirse.
Sí, por descontado.
Com?
No es que venga yo aquí y diga, y fijaos en mí, el ejemplo soy yo. No, no, es que antes que yo, al mismo tiempo que yo, y seguirán pasando años, han habido miles y miles y miles de personas que se la han corregido. Y sin embargo, nos encontramos con que la oficialidad te dice que no, que la tartamudez no se corrige. Por lo tanto, yo lo primero que digo es que la oficialidad miente. Se equivoca. Quiero pensar que se equivoca más que no que miente, porque eso no sería más grave aún. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si has visto a gente que se la corrige, bueno, pues empecemos por decir que se puede corregir. Luego ya, si quieren, pueden entrar en el debate y el asunto de que, bueno, pues porque hay gente que sí, porque hay gente que no. Vale, y si quieren hablamos de los reyes de Castilla. Vale, pero no empiecen diciendo que no se puede cuando, señores, miles y miles y millones de personas a lo largo de la humanidad lo han hecho. Es más...
De fet, recordem aquella sí. Pel·lícula, no?, del gran discurso de...
Sí, 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 però a mi aquella és una pel·lícula que, la verdad, no me gustó nada. No representa nada lo que es el... Nada, nada.
Eso la logopèdia no ajuda.
No, o sea, a ver, yo no te voy a decir si la logopèdia ajuda o no, pero lo que te voy a decir es que la película y mucha parte de la logopèdia y compañía está enfocada en lo físico. O sea, te dicen que la tartamudez está en la boca. Y eso es mentira. La tartamudez está en la mente.
Està en la ment, com deies, no?
Clar.
Tu també dius que no és un mètode, sinó un canvi de vida.
Un modo de vida, sí, 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 absolutament. És a dir, jo, evidentemente, como todo tartamudo, no sé quants mètodes vaig provar, i sempre donava compte de lo mateix. Sí, el mètode, lo proves, ho inicies, ho comences, i cony, funciona, Jo no diré que no funcioni. Però vas fent, i de repente, ai, m'he cansat. Perquè això passa. Los métodos, uno se acaba cansando. Y entonces, tartamudeas nuevamente. A las horas, això em va fer veure que, a ver, hemos de ir más allá del método. Y la manera de superar aquest cansament és fer un modo de vida, un modus vivendi, en el qual es fiquen moltes coses. Es fiquen el clown, espiritualitat i canvis de pensament, en definitiva.
Luis Millot, tot això ho considero molt, molt interessant, de veritat. Per entrar dintre d'aquest canvi de vida, val, t'emplaço a venir el divendres que ve a la mateixa hora i en seguim parlant, perquè segur que pels oients també és molt interessant. D'acord, Lluís Miguel?
Estaré encantat.
Doncs Lluís Miguel Mourareu Torres, escriptor del Gran Viaje, de la tartamudez a les estrelles. Ens veiem divendres que ve.
Molt bé.
A Ràdio Estel,
Vademecum.
I fins aquí el Vademecum d'avui. Si en volen més, ja saben, cada divendres a les 4 de la tarda els esperem a Ràdio Estel. Mentrestant, rebin una cordial salutació del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui els ha parlat. Salut!